cipria qua. Raran, raran, un tocco qui e là. Raran, raran.
Cal dir que continuem fent-li este homenatge a Rafaela Carrà perquè avui fa un any que va faltar. Tenim nosaltres a Marisa Saavedra. Ella és diputada nacional per Unides Podem. Molt bon dia, Marisa.
Molt bon dia.
Diuen que hi ha un desacord en el seno de la coalició per aquest pressupost que vol destinar el Partit Socialista o Pedro Sánchez, o diu que ha promès en esta cumbre que n'hi ha hagut de l'OTAN.
Sí, bueno, jo crec que és una qüestió que hem deixat ben a les clares. Són dues forces polítiques al si del govern i la nostra, Unides Podem, ha deixat molt clar que això entenem que no és una prioritat per al nostre país. Ens agradaria que el nostre govern liderara en Europa un posicionament que fora, des de luego, de trencar en el seguidisme dels Estats Units, perquè sí, saben que als Estats Units li interessa molt esta carrera armamentística en la que es volen posar, esta militarització d'Europa, este enfortiment de l'OTAN com un òrgan d'amenaça i d'agressió, però des de luego al nostre país no li interessa això. I és més, entenem que a Europa no li interessa això i al món tampoc. Tot el món sabem de les conseqüències d'aquesta guerra, que estan resultant catastròfiques, no només per les persones que estan patint directament això, per les persones mortes, sinó per les conseqüències econòmiques en tots els sectors i està generant hambrunes en la resta del món. Pensem que tots els esforços s'haurien de dedicar, i d'això sembla que no s'ha parlat casualment en la cumbre de l'OTAN, s'haurien de posar tots els esforços en la qüestió de la negociació, d'avançar en això. El mateix el que va ser secretari de l'OTAN del Partit Socialista, uh-huh. No me ve al cap ara, Solana, el senyor Solana estava dient estos dies que aquesta guerra se té que acabar i que se té que posar esforços en la negociació. Nosaltres com a força de govern hem dit claríssimament, no és la prioritat. La seguretat de la ciutadania, la seguretat per al nostre poble, està en tindre treball digne, en que efectivament se controli la inflació, està en uns serveis públics, en la sanitat, en l'educació. Les prioritats són unes altres. I jo pensem que aquest govern, de manera unànime, hauria de defensar això també en Europa, perquè la seguretat de la ciutadania no està en més carrera armamentística, en més armes, en més dedicació al pressupost. Recordem que tots els països de l'OTAN, d'Europa, en conjunt tenen més capacitat armamentística que Rússia, no? Llevant el que és nuclear, de manera que és bastant boig entrar en aquesta carrera i dedicar diners a això quan resulta que això sí que està resultant, des de luego, molt profitós per a les empreses d'armament i per a Estats Units, però no és l'interès d'Europa ni d'Espanya, i pensem que hauríem de liderar una línia de funcionament i de cooperació en Europa desvinculada dels interessos d'Estats Units i pensant en quins són els interessos en una Europa interdependent. Mirem el que estem patint en aquesta situació ja, d'espreus i de guerra, i que no podem aprofundir més en aquesta línia.
Vostè diria que haver tingut que parlar en l'OTAN i altres coses. Jo pense que això no era el fi de l'OTAN. Jo sí vaig entendre que se farà un compromís per a compra d'armes després de tindre aquesta cimera. No sé si vostè s'ha sorprès d'això.
Bueno, sorprendre serà molt dir, no ha sigut una sorpresa, perquè a més ja se venia anunciant i n'hi ha que dir, els Estats Units, una potència estrangera, pues ja havia fet aquesta demanda als països d'Europa. Nosaltres diem que no hem d'obeir a una potència estrangera i el que hauríem de fer és velar pels interessos de la població, dels pobles d'Espanya i d'Europa. I des de luego en el nostre interès no està el continuar alimentant aquesta guerra, el continuar generant més armament per enfortir, per generar una situació d'amenaça i una situació d'agressió.
Sí, però és el que se va tratar en tot moment. Esta situació, de fet, dos dels països que ja s'han unit a l'OTAN ha sigut a causa d'aquesta por que han tingut per no veure's protegits. Per tant, no ha sigut allò que formava part del guió, és dir, jo li diria que ho entès perfectament perquè vivim aquestes notícies que venen bé en totes les dies en televisió, te fa l'efecte que si no estàs armat i és la sensació que ens fan o que ens arriben dins de les cases, que és la mateixa sensació que vam tindre quan ens parlen de que la senyora Irene Montero no la deixen parlar en aquella roda de premsa on contesten tot el temps la part socialista, ja no la deixen parlar, i no ens deixen veure que ella després en un vídeo sí que diu el que pensa d'Isal de Melilla.
Sí, ahir va haver una manipulació claríssima, tot el món pot veure que Antena 3 va agarrar aquestes declaracions d'Irene Montero fora, dins va parlar la portaveu del govern, fora Irene Montero va explicar com estem fent-lo per tots els llocs, el posicionament d'Unides Podem, i bueno, pues este és un exemple més de la manipulació i també de l'estat que s'ha creat de propaganda bèl·lica. Jo vull dir, tu estaves dient amb molta raó que la gent que s'ha creat una sensació d'inseguretat, això és claríssim, això és claríssim, però també s'ha generat de manera intencionada, perquè jo torno a dir, bueno, això no és un posicionament ni meu ni només d'Unides Podem, molts organismes internacionals estan cridant a aquesta negociació per acabar en la guerra. I, a més, els estudis que fan organismes com el de l'AST per la Pau, que fan estudis de tota aquesta qüestió i seguiment de la qüestió armamentística, Europa té ja una quantitat d'armament que és més gran que la de Rússia. El que, en tot cas, caldrà una coordinació, caldrà organitzar-se de manera que puga, tot això puga ser, anem a dir, rentabilitzar de manera col·lectiva o el que siga. Tenim que caminar cap a polítiques que siguin de cooperació, però esta barbaritat de dir que tenim que augmentar tots els pressupostos d'armamentístic quan resulta que les necessitats que tenim de seguretat, això és molt important. Tu estàs dient, s'ha generat una sensació d'inseguretat i la gent resulta que ara pensa que té inseguretat. Bueno, això ha sigut el discurs continu en tots els mitjans de comunicació i en totes les declaracions. Està molt insegura per el tema de Rússia, però resulta que el tema de les privatitzacions sanitàries, que no tinguin suficients metges, que no tinguin, que se vulgui privatitzar tots els serveis, si que la gent no tinga per arribar a final de mes, que se desahuci a la gent.
Sin embargo, tot estos dos països, Finlàndia i Suècia, han signat farà un parell de dies el protocol a l'adhesió a la OTAN, és dir, sí que ha sortit efecte, fins i tot n'hi ha dos països que han dit anem.
Bueno, això és molt legítim. Suècia i Finlàndia faran el que es vegin convenients, són països fronterers en Rússia i bueno, pues fan han pres aquesta mesura i jo d'això no tinc res que dir. I quan nosaltres de lo que tenim que parlar és del posicionament que nosaltres pensem que Espanya hauria de liderar en Europa. I és que tota aquesta situació efectivament ha enfortit l'OTAN, ha aconseguit el que n'hi hagi en països que se puguin incorporar, però ahí l'aportació que caldria fer és de caminar cap a una cooperació i per una altra línia de treball que siga aconseguir acabar en esta guerra, que pot acabar en Europa directament.
Sí, en este cas el que s'hauria de treballar serien en dos línies, evidentment, però fent una cumbre de l'OTAN així a Espanya, quasi tots dient què ha sigut beneficiat.
Bueno, pues nosaltres ja ho tenim clar, ha sigut beneficiat Estats Units. Nosaltres venim molt de temps clamant perquè Europa, no només, en fi, el nostre país, i que Europa tinga una línia seua estratègica en quant a la seguretat. I Europa hauria de velar per això. Jo crec que tot el món, malgrat la propaganda que s'està fent per tots els mitjans, pot valorar a qui està beneficiant, vaig a dir-ho així, a pesar del drama, en fi, humanitari que suposa i també econòmic, a qui està beneficiant aquesta guerra. Jo crec que tot el món té clar que les empreses armamentístiques estan pujant i que Estats Units, bueno, que l'OTAN s'ha enfortit i que el lideratge d'Estats Units al món s'ha enfortit. Ara resulta que una de les conclusions de l'OTAN és que Xina és una amenaça enorme per a nosaltres, però resulta que no s'ha parlat, i això sí que seria objecte d'una aliança com l'OTAN, és de veure com negociar per acabar en una guerra. I això està demanat el senyor Solana, que no és una persona ni comunista, ni bolivariana, ni d'Unides Podem, però està plantejant que aquesta guerra s'ha d'acabar ja i s'haurien de posar tots els ous, anem a dir, en la cistella de la negociació i no de la d'armar-se tot el món, oblidant que la seguretat de la població no va per l'armament. De fet, la qüestió pressupostària està clara. Si tu te gastes més diners en armament, evidentment hi ha que llevar-la d'altres puestos. de quines partides, de quines partides se llevarà. Nosaltres estem defensant des del minut 1 que assigni aquest partit els serveis públics.
Si parlem del que està passant últimament en aquests últims minuts i d'aquest salt de la valla de Melilla, de les declaracions d'Irene Montero, Unides Podem i socis del govern registren en el Congrés la petició de la comissió d'investigació de la massacre de Melilla. És a dir, el posicionament més clar impossible.
Absolutament, perquè estem parlant d'una massacre que no té cap explicació. No ho hem demanat només nosaltres, a més, des de luego altres forces polítiques del Congrés ho han demanat moltíssimes, totes, ONGs i organitzacions humanitàries i també la comunitat europea i la ONU. S'ha demanat els organismes de drets humans de la ONU, perquè evidentment ha hagut una claríssima vulneració de drets. Tenim que fer compatible en un estat de dret, que es diu en un estat social i de dret, que es diu el nostre, tenim que fer compatible, des de luego, la vigilància a les fronteres, els controls en les fronteres, òbviament, en el respecte als drets humans. Jo vull recordar a tot el món, bueno, pues tota la campanya que estem fent d'acollida de les persones d'Ucrània que estan patint la guerra i que nosaltres, des de luego, sempre hem valorat molt positivament des de les institucions i també la població, però jo vull recordar que resulta que la majoria, diuen, de les persones, bueno, algunes d'elles massacrades, ferides, detingudes, en la valla, venien de Sudan. És un país en guerra, en persecució a la gent. De manera que, bueno, anem a veure si resulta que el dret internacional el que diu és que les persones que fugen d'un país en guerra tenen dret al refugi i a l'asilo i això no se fa a golpes. I de manera que com no s'arbitren les vies segures i les vies ordinàries, d'alguna manera s'està obligant a la gent a fer barbaritats d'aquestes i la resposta és més mort i més repressió, això no és possible.
Don Esconder, el president del grup parlamentari d'Unides Podem en el Congrés, Jaume Asens, el seu company, ha reclamat a més al ministre d'Interior, Fernando Grandes Marlaska, que faci públiques les gravacions de les càmeres que se troben en la valla d'aquella jornada i ha demanat reparació, justícia i veritat per als familiars de les persones que han faltat. No diuen tu sí i tu no, no, no. Presenteu-vos aquestes imatges i valorarem si allò va estar com tocava.
Evidentment. Susana, en democràcia les institucions tenen que complir les lleis.
Claro.
Els organismes públics tenen que complir les lleis. Els funcionaris públics tenim que complir la llei. I efectivament, si així hi ha hagut irregularitats, que clarament les han hagut, se té que fer transparència, se té que donar tota la transparència del món, se té que visionar aquests vídeos, se té que tindre tota la informació i a partir d'aquesta investigació que s'ha de fer, prendre les mesures que pertoquen. El que no se pot fer és acabar corrents, tirar terra en l'assumpte i altra cosa mariposa. Estem parlant d'un assumpte gravíssim. S'està parlant d'unes 37 persones mortes.
Jo penso que aquestes discrepàncies en les coalicions de govern no són males, és dir, sumen, no són roïns, sumen, cada un té una posició i com que no són els dos partits, que no tenen, cada un té les seues ideals, se tenen que posar damunt de la taula i se tenen que debatir. Entonces, un s'ha manifestat i l'altre també. Per tant, no em pareix tan raro ni tan malament.
A mi sí que m'agradaria... És molt habitual en altres països i en altres llocs. Els governs de coalició són habituals. I per altra banda, te tinc que dir que les entitats humanitàries ens estan valorant molt el que una part minoritària, però una part del govern, estiga realment posant damunt de la taula
sí, el que, així
el que
estem
ha passat i demanant claredat.
No, estem acostumats a aquestes majories que no se donen... I clar, quan en una casa creixen tots i tots els mons se fan adults i se fan majors d'edat i conviuen junts, se demanen no explicacions, sinó per què ho fem d'esta manera? És a dir, anem a veure per què ho estem fent tot d'esta manera.
Això és transparència i democràcia, com
claro,
tu dius.
Claro. Jo el que sí que vull que parlem és dels datos d'ocupació, perquè això sí que els... És directe d'Unides Podem, això sí que és la seva ministra. Què li ha aparegut les dades d'ocupació?
Bueno, evidentment són dades molt positives, que moltes vegades pues, resulta que el resultat de les polítiques ben fetes passen quasi que inadvertides, no? Perquè, bueno, pues, per una actualitat que de vegades s'imposa, no? Estem parlant
de les
dades...
Estar parlant de diputada, i va ser tot el dia parlant de les dades d'ocupació.
Sí,
dir...
Són unes dades, bueno, ho dic per esta qüestió de Melilla, etcètera, a fi, de vegades hi ha situacions molt dramàtiques i molt xocants que, diguem, que ocupen tota l'actualitat, no? Però efectivament parlem de dades molt positives. Nosaltres sempre diem, no ens conformem, evidentment, hem que anar a més en el sentit de lluita contra la precarietat, però hem que pensar que per al nostre país el tindre menys de 3 milions de persones aturades és una qüestió absolutament històrica, mai ho havíem aconseguit. I estem parlant d'unes dades, per exemple, de contratació indefinida, que avui són pràcticament la meitat dels contractes, són indefinits, quan abans eren un 10% dels contractes indefinits.
En la comunitat
parlem
valenciana...
de dades d'abans, disculpa, sí. Tot això, no, per acabar, estem parlant de dades que són molt positives, efectivament, també en la població jove, d'anar lluitant contra la temporalitat, i de dades d'ocupació que són d'abans de 2008, i en una situació de crisi que no cal recordar el que estem patint, en la pandèmia, en el tema de la guerra, el tema de la inflació, estem en una situació superdifícil econòmicament, i malgrat això resulta que tenim dades positives d'empleo. Això és una d'ocupació. Aquesta és una qüestió que el nostre país no ha passat mai. I com tu dius, efectivament hi ha hagut una reforma laboral impulsada per Yolanda Díaz, la ministra de Treball, en molta dificultat per les discrepàncies, i des de llavors parlem de polítiques que mai la dreta ha donat suport, tampoc a la reforma laboral, i bueno, pues són les polítiques que realment estan ajudant a la gent i estan fent que moltes famílies avui, això Junen l'altre dia s'hi ha publicat, que no havien hagut tantes famílies en lo del salari mínim de 1.000 euros, no havien hagut històricament, des que se prenen, diríem, dades, en el nostre país tantes famílies que tingueren per damunt de 1.000 euros d'ingressos. Entonces, bueno, estem parlant de coses que milloren molt la vida de la gent, mesures que la dreta sempre ha votat que no, però que, des de luego, entreten d'abans en la majoria progressista del Congrés i del que estem realment satisfetes. No vol dir que s'ha aconseguit tenir que acabar, continuar lluitant per la precarietat, i, bueno, diem, menys de 3 milions de parats de gent aturada són molts. Tenim que lluitar per acabar, bueno, més gent, més ocupació i més dignitat en el treball.
Si parlem de les dades d'ocupació, el quart mes que segueix eixint gent de l'atur, però nosaltres en venim a la província de Castelló. Clar, neixen 1.000 persones en el mes de juny, però d'aixes 1.000 persones només n'hi ha 180 que van a indústria. Això ens preocupa molt. L'altre és un sector servici, que allò és, vostè sap que és temporero, és temporal. Per això el que demanem és que per la província de Castelló se formen, que hi hagi més formació professional i digital, perquè és el futur. I és que crec que vostè és el que ha... Jo li demane, que vostè demane, que la província de Castelló, de les 1.000 persones que ixen de l'atur, 180 se'n van a indústria, i me fa l'efecte que seran per cobrir vacants.
Sí, sí. Evidentment, aquesta és una de les línies d'abans que ja ha apuntat la ministra, en el sentit de que la diversificació econòmica. Nosaltres, quan parlem de política econòmica i política industrial i també de treball, estem parlant de diversificació i d'un altre model econòmic.
Claro,
això també, des de ho estem plantejant, i això va ser una lluita també important de cara als fondos europeus. Vull recordar...
Els fondos...
Vull recordar que el nostre país es beneficia d'una quantitat importantíssima dels fondos europeus, que torne a dir, el senyor Casado va anar a Europa per evitar que vingueren els fondos europeus a Espanya.
Sí, però
Espanya,
és que el senyor Casado ja és història. Entonces,
però bueno... però jo crec que està molt bé que tot el món recordi qui ha lluitat perquè vinguin els fons europeus a Espanya i qui ha treballat en Europa perquè no vinga, que és el Partit Popular. Però bueno, més enllà, això era un detall que jo crec que convé recordar, però bueno, la qüestió és que els fons europeus efectivament se tenen que destinar a tot aquest procés de canvi de model econòmic, de reindustrialització, sempre atenent a tota la visió de la sostenibilitat. Ahí n'hi ha línies d'actuació que tenen que veure, com tu molt bé has dit, de la digitalització, de la sostenibilitat, i ahí realment hi ha inversions que són bueno, històriques, evidentment,
formar...
i que estem treballant molt per a que tot això repercutisca en aquest canvi de model econòmic, perquè efectivament l'hostaleria, anem a veure, som un país, som el país que som, és un sector servei que és important,
i el també turisme, és un sector tractor, però en volem més.
Clar, tenim que potenciar-lo, i també potenciar fins i tot en aquest sector, evidentment, acabarem en la precarietat. Això és obvio que és així.
Sí, perquè això és altra cosa que també m'agradaria a vostè que li ho diga a la ministra, perquè a més jo sé que vostè la té molt propeta sentar, no? Ara, en aquest moment, com se tenen que complir les hores i no està permitit que s'excedisquen en hores, hi ha empresaris del sector turista que estan treballant en negre. I n'hi ha empleats que, com no tenen més remei, ho estan acceptant. És dir, com fent perquè això que és una realitat s'assumisca per part dels polítics i que li busquen ese punt en el que l'empresari no tinga que recorrir a aquests mètodes, que se li té que conscienciar o se li té que incentivar per a que realment siguin contrats en totes les hores declarades.
Des de luego. A veure, jo vaig a dir dues idees en relació a això. Una de les qüestions, anem a veure, evidentment el que no és admissible, l'empleo negre, perquè perjudica des de luego al treballador, perjudica a l'empresa i perjudica a l'administració pública en el sentit que s'ha de cotitzar.
O, per exemple, se parla d'aquestes persones a les que se li van a destinar aquests 200 euros més els 300 que es dona la Generalitat, cobraran 500, però com treballen en negre...
Clar, en això hem d'acabar el treball en negre.
Claro,
ara jo dic diverses coses. El que està plantejant el Ministeri de Treball és que se paguen les hores extres. El que no pot ser és que uns empresaris diguen que és que un sector no pot funcionar sense pagant les hores extraordinàries. Això vol dir que un sector no pot funcionar o una empresa no pot funcionar complint la llei i pagant als seus treballadors. Això jo crec que a qualsevol persona li crida l'atenció i diu, bueno, això no és possible. Una empresa, una activitat econòmica, la que sigui, té que poder funcionar pagant els treballadors. Si no se li paguen les hores extres, que és el que estem demanant, pues, evidentment això tens que tancar.
Sí, però els empresaris diuen que no hi ha diners, que entrem en una recessió...
Bueno, n'hi ha que veure els horaris, n'hi ha que veure com s'organitza el treball. Estem destinant molts recursos públics a donar suport a les empreses, això s'està fent també ara davant de la crisi, i des de l'algun dia es poden, jo crec que tot el món té claríssim, hem fet molta pressió per aconseguir les ajudes directes i continuarem fent-lo, però no se pot plantejar que una empresa ni un sector funcione no pagant les hores extres, perquè això vol dir que funciona gràcies a que estan estafant els treballadors, i això evidentment no pot ser així. I altra qüestió és el tema de les hores que són de les 8 hores diàries. Ahí se va armar, jo recorde també el bulo que se va armar quan la fira sí, Sevilla, no sé què, no sé quantes.
Quantes hores està permitit a un treballador que
se li de les 40 hores setmanals és una qüestió que està en l'Estatut de Treballadors. Això no se ho acaba d'inventar la ministra Yolanda Díaz. És una qüestió que està en l'Estatut de Treballadors i se té que complir la legalitat. Ara, i fa 2 anys, i fa 15 anys. Altra qüestió és que nosaltres diem, senyores, s'han de pagar les hores extres. Estem en una cultura moltes vegades empresarial on resulta que se funciona donant per descomptat que una empresa, una activitat econòmica té que funcionar sense pagar als treballadors una part de la seva jornada. O a lo millor el contracte espera 4 hores, jo crec que tot el món coneix aquesta realitat. El contracte espera 4 hores i treballes 12 i te paga per 8, però això què és? Entonces, clar, jo crec que si això d'alguna manera és una cultura que s'ha internalitzat, el que n'hi ha que fer és que canviar-la. I per això n'hi ha que complir la llei, n'hi ha que donar suport al sector, des de luego, perquè funcione, estem en un moment difícil, i té que augmentar, com està la ministra ho ha dit, s'estan augmentant els efectius de la inspecció de treball, perquè això té que funcionar. Però el que no se pot dir és que quan tu dius que se té que pagar les hores extres, que estàs posant en dificultats a un sector.
Mire, el sector de la ceràmica alerta del grave impacte de la factura energètica en un sobrecost de 524 milions d'euros. És dir, el sector ceràmic de la província de Castelló no és rentable?
Anem a veure, tenim un problema, estem en un moment greu, efectes de la guerra en el tema dels carburants, el tema dels preus dels carburants, però jo vull recordar que a més, tot, és difícil recordar perquè aquí l'actualitat és molt apabullant, però jo vull recordar a la gent que abans de la guerra les elèctriques ja ens estaven estafant.
Claro.
Ja tenien uns beneficis espectaculars, jo diria que com diríem, indecents, uns beneficis indecents, molts mesos abans i s'estaven estafant. De manera que nosaltres no parem de dir Unides Podem, jo crec que la part minoritària del govern estem treballant molt, insistim molt per una fiscalitat justa. A més ho hem parlat aquí moltes vegades, Susana, abans de la guerra, tot això. I nosaltres estem plantejant, des de luego, de cara a les mesures que s'han plantejat per a fer front als efectes de la guerra i de cara als pressupostos, la qüestió fiscal. Jo vull recordar que quan aquí se diu no, és que tot el món està padeciendo la guerra... No, tot el món no. És que aquí resulta que les empreses dels carburants, dels petroleres i les elèctriques estan forrant. Jo ho dic en esta paraula que tot el món entenc perquè és que resulta que és que en el 2021 en la crisi que estaven patint van quadruplicar els beneficis. Això és una qüestió indecent i nosaltres pensem que com a govern n'hi ha que posar tope. S'ha avançat en algo, s'ha baixat l'IVA d'alguns d'estos fin, de la electricitat, en algun sector, el tema de la gasolina, pues bueno, s'ha baixat,
sí, però
tot
el
això està molt bé, però si no se prenen mesures estructurals, i estructurals vol dir que fa falta gravar en impostos a aquestes empreses que s'estan fent d'or empobrint a la població. Això jo crec que tot el món ho entén. I nosaltres parlem de que efectivament hi ha molts sectors que per esta pujada dels preus, dels carburants, etc. Jo també vull pensar, i parle molt en ells, en els pescadors, en la gent de l'agricultura. S'està patint molt tot això, el preu del gasoil.
Claro, però
tot això parlem... per a controlar, disculpa, ja acabe, per controlar aquests preus i per ajudar al sector, se té que augmentar la fiscalitat en les petroleres i en les elèctriques que s'estan forrant. I en aquest augment d'ingrés que hi haurà, per una imposició que és més justa. I per cert, que estan fent altres països. És que ho està fent França i Itàlia també ha fet un impost especial a les elèctriques que nosaltres venim.
Sí, ens costa,
no sé si fa
costa acceptar-ho.
Costa molt. La part socialista del govern s'està resistint molt. Ahí n'hi ha moltes portes giratòries. Jo, en fi, no vull parlar mal, pensar mal, però bueno, segurament hi ha moltes raons per aguantar això. I l'última és que ara quan han eixit aquestes mesures de suport als sectors en crisi per la guerra, s'han tret moltes mesures importants que tenen que veure amb l'habitatge, de suport a molts sectors, però no hem aconseguit el tema de l'impost a les elèctriques i les petroleres. El govern i Senda el que ha plantejat és que això se farà per a gener del 2023, lligat als pressupostos. Esperem que siga així, perquè nosaltres diem no pot esperar més este país. Portem ja molts mesos abans de la guerra, de l'estafa, de les elèctriques, i així ningú no fem res.
Perquè vostè antes parlava dels pescadors i dels agricultors. Els pescadors i els agricultors, els dos, pues bueno, tenen problema en el seu producte, no saben si podran col·locar-lo bé en el mercat. Si parlem del sector de la ceràmica, que ha seguit exportant i cada volta més, per això li diria si no acaba sent rentable. Per què? Pues perquè el que ells argumenten, fins i tot en la quantitat de venda que tenen les ceràmiques d'ací de la província. Datos definitius del 2021. S'estima que la factura global de l'energia i de el CO2 per al total del sector ha superat els 1.000 milions d'euros i se preveu que en 2022 plega fins als 2.100 milions d'euros. Si la ceràmica, que és una economia tractor, ha arribat a aquests extrems, ja si parlem dels pescadors i dels llauradors,
clar.
De l'agricultura, estos ja estan fora de tot, perquè clar, si la ceràmica, que era la que se eixia i estan dient-nos que ja no podran aguantar, per això li dic jo que si ja no és rentable per culpa de no arribar a poder pagar el que ens estan demanant.
Perquè són uns preus desorbitats. Sí, és que el que t'acabé de dir, posar l'exemple per obrir el ventall més, a més de les azulejeres, no? de la rajola, pues, altres sectors. No?
Però imagines,
Servís per a tots i per les famílies, per totes les pimes. Estem parlant de que els preus, una pujada de preus enorme dels carburants i de l'electricitat, rebenta l'economia. De manera
sindicats.
Que per això mateix estem plantejant tot el temps la qüestió d'aquest impost extraordinari a les petroleres i a les elèctriques que no paren de pujar els beneficis mentre estan empobrint a tota la societat.
Claro.
Hem treballat molt per aquesta excepcionalitat ibèrica que es dia, per el tema de topar els preus del gas, etc. Vull dir jo, se van fent coses, però també, evidentment, no són suficients en la situació en la que hem arribat, de manera que se té que continuar aprofundint per ahí, topar
si
preus...
En la província, per la província de Castelló. Si parlem per la província de Castelló, el que jo li acabo de dir, dels 2.100 milions d'euros, clar, això són les empreses que diuen, mireu, no arribem més, però clar, això és un Castelló de naipes, no? Perquè els sindicats del taulell plantegen mobilitzacions en setembre per la falta d'acord en el conveni del col·lectiu.
Clar.
És a dir, els empresaris diuen, no arribem, el conveni del col·lectiu diu, ojo...
Clar.
Per tant, si parlem de la nostra província, com sé que vostè és la diputada de la nostra província, jo el que vull és que li ho trasladen.
Absolutament. Nosaltres en aquest tema ja estem treballant per el que t'estava explicant. És important el posar tope a aquests preus. Això fa una destrosa en la economia. I bueno, pues ja estem aconseguint. Jo també vull recordar, estos dies ho recordava també la ministra allà al Congrés, és que nosaltres avui ja, per el tema de l'excepcionalitat esta ibèrica, estem treballant, estem aconseguint uns preus, estem pagant l'electricitat més barata que la resta de països del nostre entorn. Jo sé que això és difícil i moltes vegades és una dada que molta gent no la té en compte i sobretot que no ens ajuda molt quan resulta que tenim una electricitat caríssima. Però insistís, molt més baixa, per la qüestió de la dependència del gas, de l'excepcionalitat d'esta ibèrica, molt més baix el preu ara mateix en el nostre país que els països del nostre entorn. Ara bé, evidentment això no ens satisfà.
Claro, no,
i sobretot estem insistint molt en el tema de l'impost a elèctriques i petroleres, torno a repetir, perquè serà la manera de que puguem posar tope als preus de l'electricitat i dels carburants perquè els nostres sectors, sobretot els capdavanters, com tu acabes de dir, puguen tirar endavant, però és que depèn tota l'economia d'això, d'un país.
Mire, jo no vull que se'n vagi sense que ens comente este viatge que ha fet la ministra Irene Montero, que ens diuen que si els selfies en les amiguis, que si tal i que si qual. Claro, pues ahí ja n'hi ha gust al CEO.
Ahí, mira, m'alegra que me facis la pregunta perquè les xarxes, jo he estat indignada, molta gent, estem indignades, perquè així se crea, a veure, la dreta i la ultradreta mediàtica, tuitera, etc. S'ha aplicat molt a generar un estat d'opinió per el qual els nostres ministres i les nostres ministres resulta que són inútils, som ocupes, la dreta ens ho diu cada setmana al Congrés. Vostès han ocupat les institucions, ho diuen així, al govern i als ministres. Són uns inútils, se tenen que anar i dir-se'ns a nosaltres. Això ho diuen des del minut 1. I han creat, volen crear, en fi, aquest estat d'opinió de que els nostres ministres no serveixen per res, són uns inútils, no són gent preparada, perquè són gent treballadora, són gent que a lo mejor ha treballat com la senyora Irene Montero en un de caixera o el que siga i s'han preparat, s'han format, han estudiat i tenen tota la preparació del món. Entonces, per una banda, està tot aquest estat d'opinió que s'ha volgut fer. I això se fa cada vegada, pues, recordem el que va passar en el senyor Garzón quan les declaracions de la Carde, tot el missatge tot el temps, vostè no té ni punyetera idea, callese i déjenos a nosotros.
Sí, no, però en aquest cas és que estava de viatge, perquè estava de viatge...
Sí. És que este és el marc, disculpa, no, és el marc una miqueta general de desprestigi d'una força política i dels nostres ministres, el marc general. Tot val, tot s'utilitza. Però, clar, en aquest cas és espectacular perquè resulta que tots els ministres, totes les ministres, han anat en algun moment, anem a dir, a Nova York, als Estats Units, per fer aliances. En aquest cas, jo vull dir que, clar, no eren les empreses, era aliances en el tema dels drets, dels drets de les dones, dels drets humans, som un país referència.
Era un viatge en un fi determinat...
En una agenda política claríssima, que a més està publicada, jo l'he vist, a més, és que en Twitter circula, una agenda claríssima de treball, com és evident, en organismes dels Estats Units i de la ONU, i en qüestió d'impulsar els drets humans i sobretot els drets de les dones, perquè resulta que Espanya és un país que són referència fora, en l'estranger, són referència en avanços feministes i d'igualtat. De manera que una agenda absolutament justificada, però bueno, resulta que ara, estos dies ha eixit en Twitter i se publicaven fotos de tots i resulta que, per exemple, la senyora, pues, vaig a dir l'exemple, Díaz Ayuso va anar a Miami i va fer allí a passejar-se, va fer el seu selfie també per allí, dels seus amics, no va justificar cap reunió de treball ni de res, i resulta que va fer una roda de premsa on li van entrevistar OK Diario i Telemadrid en Miami. Pues bé, resulta que de qui s'ha ocupat aquí s'han ocupat de desprestigiar els mitjans i els criteris, sí, etcètera, pues a la nostra ministra.
Sí, però vostè té que entendre que la senyora Díaz Ayuso té clar que vol també que els estudiants que vagin a col·legis públics o concertats també se paguen diners públics, i la senyora Irene Montero, quan algú la veu fer-se un selfie amb tres amigues més i no se sap en quin context és, se li qüestiona. A la senyora Díaz Ayuso no se li qüestiona, perquè tenen clar qui és, perquè ella no s'amaga i ho diu. Val? Entonces, si parlem d'Irene Montero i vem aquesta foto i està als Estats Units, pues la gent, si no se parla de què està fent allí la senyora Irene Montero, pues no és el missatge que ella vol transmetre.
Clar, és que se té que parlar d'això, però resulta que el Ministeri sí que ho ha fet públic. i ella ha explicat ben bé a què anava i s'ha publicitat, si la gent veu la web del Ministeri i veu les xatxes del Ministeri i d'Irene Montero veurà la referència de totes les reunions, tots els intercanvis polítics que s'han fet i de l'agenda política d'aquest viatge. Si els mitjans i els tuiteros se dediquen a treure una foto d'un selfie, que és una foto informal que resulta que fan, que se fan, fan tots els polítics, totes les polítiques, jo convido que ho busquen en internet, que busquen les fotos que se fan allí qualsevol polític que vagi als Estats Units. Però clar, jo convidaria els mitjans i a la gent que té curiositat per el tema a mirar en les fonts i a conèixer quina ha sigut l'agenda de treball de la ministra.
Per cert, Yolanda Díaz reclama convocar la comissió de seguiment de la coalició davant de les diferències sobre el gasto militar. Això ho ha avançat, ha sigut fa no res. Ha sol·licitat una reunió urgent de la comissió de seguiment del pacte de coalició davant de les diferències sobre l'augment de gasto militar i la preocupació que li suscita en plena inflació les partides de defensa alcancen fins 22 milions d'euros. Així ho ha avançat en declaracions als mitjans de comunicació antes de participar en la inauguració del primer encontre estatal LGTBI organitzat per UGT i una vegada més en el Consell de Ministres ha aprovat un crèdit extraordinari de 1.000 milions d'euros en defensa per la via del Fondo de Contingència, algo que no li ha agradat a l'espai confederal. És dir, ho acaba de dir la vicepresidenta segon del govern, Yolanda Díaz, ha avançat que Unides Podem ha sol·licitat al PSOE una reunió urgent de la comissió de seguiment del pacte de coalició davant de les diferències sobre l'augment del gasto militar. Ho acaba de dir,
Sí, 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 és absolutament urgent perquè és que resulta que les diferències, a més, més enllà de lo que estem fent públic, no?, les diferents forces polítiques, és que resulta que s'està actuant en falta de lleialtat. Jo això ho puc dir perquè no soc ministra i efectivament s'estan prenent decisions sense passar pel Consell de Ministres quan jo... Anem a recordar, nosaltres som una força minoritària, però jo vull recordar que el Partit Socialista no té majoria absoluta i resulta que depèn dels vots d'Unides Podem i de la majoria progressista del Congrés i últimament està demostrant bastant poc respecte a altres forces polítiques de les que necessita el vot per atraure mesures endavant i jo crec que és molt convenient efectivament que s'arbitren les mesures estructurals que estan previstes com este pacte, esta comissió de seguiment del pacte perquè se puga parlar i aclarir quins són els procediments, evidentment.
Li dic perquè quan vostè ve tinc allò de poder estar donant les notícies contínuament
fresques
de lo que està passant perquè pareix que no
al minut, sí.
Dones compte que normalment Pablo Iglesias aguantava més, apretava més les dents i aguantava més i la ministra sol protestar sense enfadar-se però sempre quan algo no li pareix bé.
Yolanda Díaz, dius, no? Yolanda
Díaz, sí, protesta. Sí. Regidora, diputada, moltes gràcies per haver vingut. Tenia ganes de parlar de totes aquestes coses que han passat. En no res, però no han passat un fum,
Sí, sí, sí. Moltes gràcies a vosaltres. És important poder hablar i aprofundir en les coses que passen i, bueno, espero que pronto puguem tornar a veure'ns.
Moltes gràcies
a vosaltres
per haver vingut i per haver-nos aclarit tot això. Marisa Saavedra, diputada nacional d'Unides Podem, no mos oblidem per la província de Castelló.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Per cuidar el nostre